Aquesta nit acabarà una campanya electoral marcada per les mentides, els atacs i els retrets entre els principals candidats. Bona tarda, són les dues. Aquesta nit a les 12 acabarà la campanya electoral per a les eleccions d'aquest diumenge. És la segona campanya electoral que hem viscut en menys de 2 mesos i els símptomes d'esgotament han aparegut en tots els àmbits. També dins dels partits que han arribat al final d'aquesta campanya arrossegant els peus, amb la llengua fora i sense gaires arguments per oferir més enllà de la mentida. De fet, ha estat una campanya marcada per aquestes mentides, des de les que es van dir en el cara a cara entre Sánchez i Feijó, just en l'inici de la cursa electoral a la setmana, a l'altra vegada a que les conegudes fotografies de Feijó amb el narcotraficant Marcial Dorado, unes fotografies que l'esquerra fa servir sempre d'escut quan veu les orelles al llop i dona per perdudes les eleccions. I aquí a Catalunya la cosa no ha anat gaire diferent, ja ens ho van avançar durant la campanya per les municipals, però l'independentisme continua dividit, sense posar-se d'acord en quin paper fer a Madrid, mentre que el PSC s'ho mira de reull somrient i els avança per col·locar-se al capdavant de la cursa. Però de moment res quedarà clar fins diumenge a les 8 del vespre, quan tanquin els col·legis i es comencin a comptar els vots per decidir qui governarà el país els propers 4 anys. Pere Juventí, Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
La campanya acaba aquesta nit, però el que ha acabat ja a aquesta hora és el termini per votar per correu.
Les oficines de correus a tot l'estat han recollit fins fa uns minuts les darreres paperetes dels últims electors que encara no havien dipositat el seu vot. En total, en aquestes eleccions, més de 2.600.000 persones han optat per votar per aquesta via. Segons dades Correus, uns 250.000 catalans han votat per correu, el 90% dels que havien sol·licitat aquest sistema de vot.
A l'espera de les dades definitives, aquesta xifra ja representa la més alta registrada en la història de la democràcia a Espanya. Unes eleccions, les de diumenge, on votaran a Catalunya un total de 5,7 milions de persones. Segons els pronòstics del director del CEO, Jordi Muñoz, hi haurà enguany més vot dual que l'abstencionisme independentista. Muñoz n'ha parlat avui en aquesta emissora.
A Catalunya el que pesa més és la, diguem, la voluntat d'impedir que el PP i Vox arribin a la Moncloa, i n'hi ha molta gent que pensa que el camí més directe és votar el Partit Socialista.
Unes declaracions que el director del CEO, Jordi Muñoz, feia al matí a Ràdio Estel, un programa que, per cert, avui s'ha acomiadat de la graella d'aquesta casa.
Avui li toca posar el punt final a aquest programa, i per això aquest matí i aquesta hora, i aquí, tenia ganes de dir-vos que gràcies. Gràcies als qui heu decidit que podem escoltar una altra ràdio. Ens feieu confiança.
Després de 425 programes al matí a Ràdio Estel, ja no es tornarà a emetre a partir del setembre.
El programa conduït per Pol Marçà i a la part informativa i Mercè Raga, el magazín, ha estat en antena aquestes dues temporades. La segona temporada d'aquesta ràdio acaba avui i la programació regular tornarà a partir del 4 de setembre.
Per cert, que avui aquesta edició del magazín del programa al matí a Ràdio Estel, segur que ja ho heu estat escoltant. A més, una edició especial des del parc d'atraccions del Tibidabo a Barcelona. A banda de tot això, avui també us explicarem que un grup d'experts externs als jesuïtes començarà a entrevistar víctimes d'abusos sexuals a partir del proper mes de setembre. L'objectiu és recopilar tota la informació de cada cas.
Un equip integrat per persones de fora de la institució i amb experiència en el camp legal, la mediació i l'àmbit dels abusos s'encarregarà de fer aquest qüestionari elaborat pel bufet Roca Junyent. La companyia de Jesús ha indicat que ja s'ha començat a contactar amb les víctimes que prèviament van adreçar-se als jesuïtes.
Tot això en un dia on la plana de successos ha mirat cap a Batea i també cap a Vilafranca del Penedès. Primer, a Batea, un treballador va morir en caure aquest matí de la teulada d'una casa.
I a Vilafranca hem sabut avui que els Mossos han localitzat a l'interior d'un habitatge el cadàver d'un home que hauria mort per causes violentes. La policia catalana ja ho està investigant.
I avui al bloc dels esports parlarem que la selecció femenina de futbol ha debutat amb victòria al Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda, han superat Costa Rica per 3 gols a 0. Aitana Bonmatí, que ha marcat el segon, ha estat escollida millor jugadora del partit. Alexia, que encara no està del tot recuperada, ha saltat a la gespa quan faltaven 15 minuts pel final per tal d'anar agafant ritme. El proper partit serà dimecres contra Zàmbia.
I el Barça i el Porto haurien tancat un inici d'acord pel traspàs de Nico González.
El gallec està molt a prop de convertir-se en nou jugador del club portuguès. Després de dies de negociacions entre clubs, el migcampista hauria d'acceptar ara una rebaixa de sou per fitxar pel Porto.
I titular de la Cultura per la Música en directe, perquè també hem conegut avui que el Festival Internacional de Música Primavera Sound no es farà a Madrid l'any que ve perquè l'organització no troba un espai que reuneixi les condicions adequades. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. Des de l'organització asseguren que estan mirant totes les possibilitats i que no descarten tornar-lo a celebrar el 2025. L'any que ve, però, segur que no es farà a Madrid. La versió madrilenya del festival es va celebrar per primer cop aquest mes de juny a la Ciutat del Rock, Arganda del Rei, a 37 quilòmetres del centre de Madrid. Una estrena molt accidentada amb seriosos problemes de mobilitat per arribar-hi, sobretot en hora punta.
I com cada setmana arribarem a l'hora dels adeus, repassant les estrenes musicals de la setmana, avui amb el nou disc dels britànics Blur, que per cert van ser caps de cartell de Primavera Sound. I també posarem el play al nou tema dels Valencians Cactus i també de la Balear Maria Jaume. I amb això aquest programa tancarà etapa i temporada. Ja us avancem que tornarem al setembre amb un altre format i equip, però amb el mateix esperit informatiu de sempre. Ara són les 2 i gairebé 6 minuts. Tot això ho ampliem des d'ara i fins les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Però abans, mirar del cel per saber quin temps ens espera aquest cap de setmana. Podem avançar la provisió de tot l'estiu, però si la d'aquests propers dies. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. S'han anat obrint clarianes. Les temperatures avui no pujaran tant com aquests últims dies. Això ho notarem sobretot a l'interior, però a la costa molta humitat i, per tant, encara que les temperatures al litoral puguin baixar un o un parell de graus, aquest descens no el notarem. A l'interior, màximes de 33-34 graus. Recordem, dimarts passat, màximes de fins a 45 graus. Per tant, les temperatures cada dia una miqueta més baixes. Demà es mantindran i diumenge tornaran a remuntar una mica. Farà més calor, però dintre d'una normalitat de temperatures. Els ruixats d'aquesta tarda també repetiran demà a les comarques del Pirineu i del Prepirineu, i és que aquest cap de setmana tindrem més sol que no pas avui divendres, moltes més clarianes, però això sí, a les tardes algun ruixat de caràcter dispers cap a les comarques del Pirineu, que no seran tan importants com els que esperem avui, que de forma local poden ser bastant intensos.
Avui a les 12 de la nit els partits posaran punt i final a la campanya electoral que va començar divendres dia 7, una campanya en ple estiu marcada pel cara a cara primer de Sánchez i Feijóo i per les acusacions de mentides que s'han fet tots els partits des que van començar els mítings. Diumenge arriba l'hora de la veritat. A Catalunya, més de 5.700.000 electors estan cridats a anar a votar en els més de 2.600 col·legis electorals que hi haurà repartits per tot el territori. Abans, però, comencem el repàs al que ha donat de si l'últim matí de campanya electoral, on el candidat del Partit Popular i líder de la formació, Alberto Núñez Feijóo, ha reconegut avui sí que quan es van fer les fotos amb Marcial Dorado sí que sabia que era contrabandista. Feijóo ha reconegut avui en una entrevista a la cadena COPE. El Partit Socialista creu que això dona una mala imatge d'Espanya. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Feijóo lamenta que ja fa 30 anys i 5 campanyes electorals que s'utilitzen aquestes imatges amb el narcotraficant contra ell i ha defensat que són fotografies que estan en un sumari de l'Audiència Nacional i mai se li ha demanat declarar.
Recuerdo con exactitud que iba hacia un meeting en el coche y me llama el secretario general de mi partido diciendo que había tenido una conversación, una llamada del Partido Socialista de la época, año 9, donde había dicho que con que no bajase el tono, pues que me iban a sacar unas fotos con un narcotraficante. En aquel momento era contrabandista, me refiero, cuando yo le conocí, había sido contrabandista, nunca narcotraficante.
La candidata socialista per Barcelona, Meritxell Batet, ha demanat a Feijóo que rectifiqui perquè diu que això dona una mala imatge internacional d'Espanya.
La brossa hi és, i no l'ha tret principalment el Partit Socialista. No és el senyor Pedro Sánchez el que està fent aquest joc brut, perquè a diferència del senyor Feijóo, el president del govern sí que respecta, crec que, la decència política i els codis polítics que han fet saltar pels aires aquesta legislatura al Partit Popular.
Batet també ha afegit que les declaracions de Feijóo sobre el maquillatge de la candidata de Sumar, Yolanda Díaz, estan fora de lloc i li retreu que les dones no han d'aguantar aquests tipus d'actituds.
I encara sobre les imatges de Feijóo, el candidat del PDeCAT, Roger Montañó, la considera que centrar el debat polític en temes com aquests l'únic que fa és que la gent es distanciï de la política i no es tractin els temes com els problemes que els autònoms poden tenir per arribar a final de mes.
crec que la gent que ha de pagar la seva quota d'autònom a final de mes i que paga l'IRPF i que té moltes dificultats per arribar a final de mes i té problemes a la seva vida, aquestes qüestions formen part d'aquesta dialèctica de la política, d'aquesta mena de partit de tennis en el qual la política s'ha anat allunyant de la gent. El senyor Feijó, el que ha de donar explicacions al respecte o no, però considero que aquestes qüestions són les que fan que la gent es distanciï de la política.
I quan falten dos dies per anar a votar a Catalunya, els actes que han fet avui els partits independentistes han demostrat una vegada més les diferències estratègiques entre ells. Els comuns, per la seva banda, creuen que aquestes eleccions no van sobre la independència i demanen el vot per evitar un govern de Partit Popular i Vox.
Esquerra torna a reivindicar la negociació amb l'Estat espanyol i diu que això no fa més llunyana la independència, ho diu el candidat del partit, Gabriel Rufián.
És bastant insà democràticament, políticament, mediàticament, que sigui objecte de crítica. Pujar les pensions, pujar el salari mínim, aprovar un ingrés mínim vital, legislar a favor de col·lectiu trans, treure la gent de la presó, una llei de infància, una llei de ciència, treure medalles, assassins, modificar el Codi Penal.
Des de Junts demanen el vot perquè Catalunya pugui exercir el dret a l'autodeterminació. Míriam Nogueras, la candidata de Junts.
El missatge que volem donar és que torna la Catalunya forta, la Catalunya unida, la Catalunya determinada i la Catalunya autodeterminada, la Catalunya que defensa la terra, la Catalunya que defensa la llengua, la Catalunya que combat el feixisme i que combat tot allò que ens vol frenar.
Des de Sumar en Comú Podem, la seva candidata, Aina Vidal, diu que l'única manera d'enviar a PP i Vox a l'oposició és votar la seva formació. També creu que ningú es pensa que Junts no acabi investint a Pedro Sánchez abans d'un govern d'extrema dreta a l'Estat.
Jo crec que ni els seus propis votants, ni tan sols els més xalats, ni aquells, ni tan sols els de Junts, es creuen que puguem frenar d'una manera real el Partit Popular i a Vox si no és tinguent nosaltres el govern de coalició. Això no s'ho creu ningú. I estem cansats també de que ens diguin mentides aquí a Catalunya. Cansats. L'única forma de frenar el Partit Popular i a Vox, l'única forma de frenar el feixisme es diu votar, i es diu votar Sumar i en Comú Podem.
Mentre que Albert Botran de la CUP reivindica la mobilització d'Urquinaona i diu que el referèndum es guanya al carrer.
Que no farem resistència al feixisme només votant, que el vot és només una part, que el que cal és la mobilització i per això hem convocat aquí, que és un dels emblemes de la mobilització del poble català el 2019. I també recordem que el que volem és recuperar la força que aquest poble ha tingut el 19 i també el 17. Volem recuperar la força de l'1 i del 3 d'octubre.
La CUP s'alça com el vot que farà tornar l'ambició i la mobilització a Catalunya.
Tot això, jo he dit després que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, hagi qualificat l'independentisme d'ideologia caduca i ha tornat a tancar la porta al referèndum d'autodeterminació. Ho ha dit en una entrevista avui a Televisió Espanyola.
Creo que el independentismo es una ideología caduca desde el punto de vista político y de eficacia a la hora de poder resolver los graves problemas y comunes problemas que tiene la humanidad.
També ha acusat Esquerra i Bildu d'haver torpedinat la reforma de la llei Mordassa. Segons Sánchez, els dos partits van posar unes propostes que desprotegien la Policia Nacional en casos de protestes.
Gràcies, Judit. I encara sobre aquestes eleccions, el director del CEO, Jordi Muñoz, assegura que a les eleccions generals d'aquest diumenge hi haurà més vot dual que abstencionisme dels sectors independentistes.
Segons el director del CEO, la campanya electoral centrada en les picabaralles entre el PSOE de Pedro Sánchez i el Partit Popular d'Alberto Núñez Feijóo ha tingut la capacitat de distorsionar el vot electoral a Catalunya i farà que el vot es concentri més en aquests dos partits. Muñoz ho ha dit en una entrevista avui al programa El Matí a Ràdio Estel.
I sembla que en aquest cas a Catalunya el que pesa més és la voluntat d'impedir que el PP i Vox arribin a la Moncloa, i n'hi ha molta gent que pensa que el camí més directe és votar el Partit Socialista.
Sobre la fotografia de l'abstencionisme a Catalunya, Jordi Muñoz ha detallat que on més n'hi ha és a barris amb la renda més baixa. També ha apuntat que avui dia són els joves del sector de la població que més s'abstenen i que els més grans són els més participatius, ja que és una generació que es va socialitzar políticament. Les persones en nivells educatius inferiors també tendeixen a abstenir-se més, segons el director del CEO.
I avui a les dues del migdia s'ha acabat el termini que ha donat la Junta Electoral per poder votar per correu. Així doncs, correus encara encara no ha donat dades definitives d'avui, però ahir a les 12 de la nit prop de 250.000 catalans que ho havien sol·licitat ja havien votat a les seves oficines.
I a escala estatal, fins ahir a la nit, 2.450.000 persones ja havien enviat el seu vot per correu, el 94% de les sol·licituds admeses. Correus destaca que a l'espera de les dades definitives aquesta xifra ja representa la més alta registrada mai a la història de la democràcia.
I atenció perquè això els interessa, perquè la Junta Electoral ha recordat que qualsevol elector podrà ser nomenat per estar a una mesa electoral si no es presenten suficients titulars o suplents.
L'òrgan electoral ha recordat un acord de 10 de febrer de 2021 pel qual les juntes electorals de zona tenen entre les opcions per cobrir les vacants designar suplents d'altres meses electorals que ja s'hagin constituït, ja sigui al mateix col·legi electoral o en un de pròxim. Per això, les juntes de zona hauran de comunicar als suplents que han de quedar-se al local electoral fins que ho indiqui la Junta. Entre les opcions que tenen també hi ha que es pugui designar lliurement les persones que han de constituir aquesta mesa electoral i es pot fins i tot nomenar electors que es trobin presents al local.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Canviant de qüestió, un grup d'experts externs als jesuïtes començarà a entrevistar víctimes d'abusos sexuals a partir del proper mes de setembre. L'objectiu és recopilar tota la informació de cada cas. Un equip integrat per persones de fora de la institució i amb experiència en el camp legal, la mediació i l'àmbit dels abusos s'encarregarà de fer aquest qüestionari a les víctimes elaborat pel bufet Roca Junyent.
Els jesuïtes de Roca i Roca i Junyent han iniciat aquest procés per revisar els casos d'abusos tal i com els responsables de la companyia de Jesús van anunciar el passat 7 de juny. Ara ha començat la primera fase de la investigació i valoració jurídica de les víctimes i s'ha concretat el mètode de treball. Així, el proper mes de setembre començaran a fer-se entrevistes personalitzades als afectats per recopilar tota la informació de cada cas. La companyia de Jesús ha indicat que ja ha començat a contactar amb les víctimes que prèviament van adreçar-se als jesuïtes per sol·licitar-los la seva col·laboració en aquest procés, accedint a ser entrevistats i autoritzant que les dades que van facilitar-los en el seu moment puguin ser traslladades a un despatx d'advocats.
Els qüestionaris els farà un equip format per una dona i dos homes, externs, com dèiem, els jesuïtes, i amb experiència en matèria de mediació, abusos i àmbit legal. Així mateix, també es traslladarà aquesta petició d'informació a les persones que no s'han dirigit encara a la companyia de Jesús, però que sí que han denunciat el seu cas a través d'altres institucions.
Per altra banda, la formació religiosa ha fet arribar una comunicació als responsables de les seves institucions recordant-los que han de comunicar qualsevol informació referent a possibles casos d'abusos. A més de les entrevistes, la companyia de Jesús ha posat a disposició de l'UFET Roca i Junyent tota la documentació en què disposen de cada cas, així com tota la que requereixi per poder fer la valoració jurídica pertinent. La companyia de Jesús ha remarcat que s'estudiaran tots els casos ocorreguts a les institucions dels jesuïtes, amb independència que els abusos fossin comesos per religiosos jesuïtes o per laics.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel migdia.
Ara són les 2:18. Més qüestions. Portem 3 dies parlant. El geriàtric Aragó de Barcelona manté encara la seva estructura, ha dit la directora, tot i l'escàndol pel brot de salmonella que va causar 8 morts i que el jutjat ja està investigant.
La directora va ser cessada per ordre del Departament de Drets Socials quan es va tenir coneixement que el brot s'havia ocultat a les agències de salut pública, però el centre la manté actualment com a subdirectora. També es mantenen la cúpula, altres membres de l'equip directiu que està sent investigat. Segons detalla avui el periòdic, la dona continua presentant-se davant els familiars dels residents com a directora. Juntament amb ella també s'investiga el gerent i administrador també de l'empresa, la governanta i un metge que va haver d'ocultar aquest brot de salmonella i per també falta d'higiene que presentaven les instal·lacions quan hi van anar els inspectors.
I davant d'aquest escàndol, el PSC ja ha reclamat responsabilitats polítiques.
Els socialistes han demanat al Parlament la compareixença de la cap del Servei d'Inspecció de la Conselleria de Drets Socials, Rosa Llor, perquè doni explicacions sobre l'actuació del departament en relació amb el brot de salmonelosi.
I encara sobre un altre cas incomprensible és el que ha passat a l'Hospital de Berga. Avui ha reconegut aquest centre irregularitats en la contractació d'una falsa metgessa que va estar treballant 2 anys en aquest hospital sense tenir cap coneixement de medicina.
Per aquest cas, l'hospital ha acomiadat el director de Recursos Humans, però garanteix que no ha rebut queixes de cap pacient que tenia aquesta dona. Segons l'hospital, la dona, que no tenia cap coneixement en medicina, va estar acompanyada en tot moment per un superior, ja que havia explicat que s'havia graduat recentment. Avui n'ha parlat el gerent del centre, la gerent del centre, Antònia Baraldés.
Era una persona que és una persona, que és un senyor, que és molt potent i que és molt gesta, perquè no pren riscos en aquest sentit, i és molt prudent i preguntava sempre, o sigui, no feia cap informe que no hagués preguntat, que no hagués consultat.
L'hospital, de fet, va tenir coneixement d'aquesta falsa metgessa a través d'una empresa privada on la dona també volia treballar. L'empresa va alertar l'hospital que no presentava el títol de col·legiada.
I a tot això, aquest matí el grup de Xeus Quirón s'ha sumat a la denúncia d'aquest hospital de Berga i ha confirmat que la falsa metgessa també havia treballat per ells.
Davant de tot aquest escàndol, el Sindicat de Metges de Catalunya ha sortit del pas i demana al Departament de Salut més control sobre les contractacions per tal d'evitar casos d'intrusisme. El sindicat considera que el dèficit de metges no pot justificar la laxitud de verificació de la formació, competències, experiència laboral dels candidats.
Estel migdia.
Mirem ara cap a la platja perquè la policia marítima dels Mossos d'Esquadra ha anunciat que farà molt més patrullatge aquest estiu a tot el litoral català. De fet, l'any passat, l'àrea marítima del cos de Mossos d'Esquadra ja va fer més de 6.000 hores de vigilància a tota la costa catalana. Més detalls, Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. L'àrea marítima dels Mossos d'Esquadra intensificarà la vigilància aquest estiu a totes les platges de Catalunya. El comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent, ha assegurat que la policia marítima s'ha consolidat com a unitat aquests 4 anys. Ho ha manifestat durant la presentació del pla d'estiu amb el president Pere Aragonès i el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena.
En aquests anys han anat fent-se un espai en el que és l'entramat institucional, en el que és la gent que normalment doncs, desenvolupa la seva activitat i ens veuen amb absoluta normalitat, formem part del seu entorn i ens perceben com el que som, una policia que estan allà per servir-los i ajudar-los en el que puguin necessitar. En aquests anys han anat fent-se un espai en el que és l'entramat institucional, en el que és la gent que normalment doncs, desenvolupa la seva activitat i ens veuen amb absoluta normalitat, formem part del seu entorn i ens perceben com el que som, una policia que estan allà per servir-los i ajudar-los en el que puguin necessitar.
Està previst que abans que acabi l'any s'incorporin a la flota policial 5 noves embarcacions i es publiquin més places per l'àrea marítima. L'any passat la policia marítima dels Mossos va patrullar amb embarcació unes 4.000 hores, més de 2.000 hores de vigilància en ports i 720 hores de vigilància en platges.
Gràcies, Sílvia. Més coses. El Tribunal Suprem tomba la norma que obliga a presentar la declaració de la renda per internet i diu a Hisenda que els contribuents també la pot presentar en paper.
La sentència dona la raó, per tant, a l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals, que va demandar a Hisenda perquè l'any 2019 va emetre una resolució on deia que l'IRPF només es podia declarar per internet. Segons el Suprem, les administracions poden intentar arribar a l'objectiu de digitalitzar les relacions amb la ciutadania, però no pot imposar la seva utilització obligatòria. L'alt tribunal també recorda que aquesta norma de l'agència tributària no tenia en compte la condició personal del contribuent, així com la seva capacitat econòmica, tècnica o professional.
I la Comissió Europea ha desmentit el govern espanyol i assegura que l'any 2024 sí que hauran de tornar els peatges a les carreteres de tot el país.
Brussel·les va assegurar ahir que va donar el vistiplau a un pla de recuperació d'Espanya on es preveu la implementació de peatges a les principals autopistes i autovies a partir de l'any vinent. Europa surt del pas i es posiciona d'aquesta manera en la polèmica sorgida durant el cara a cara electoral entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo, on el Popular va dir que el 2024 tornarien els peatges i Sánchez ho va negar. En tot cas, Europa diu que avaluarà el compromís d'implementar peatges a partir de l'any vinent, una vegada el nou govern espanyol que surti d'aquestes urnes d'aquest diumenge sol·liciti el pagament dels fons europeus.
I la Generalitat ja ha començat a pagar el bo social tèrmic corresponent a l'any 2022. La mesura beneficia més de 110.000 llars catalanes que es troben en situació de vulnerabilitat o en risc d'exclusió social. Enguany el pressupost ha augmentat substancialment, arriba fins als 39 milions d'euros, quan l'any anterior va ser de poc més de 26 milions.
Les persones beneficiàries rebran un pagament únic per poder fer front al subministrament d'energia de les seves cases, finançar actuacions d'estalvi energètic o bé millorar l'eficiència energètica de les seves cases. L'import va des dels 158 als 797 euros en funció del grau de vulnerabilitat de cada llar i de la climatologia de la seva ubicació.
Mentrestant, el Fons Monetari Internacional no es conforma i ha demanat al Banc Central Europeu que torni a pujar els tipus d'interès. També els demana que segueixin avançant en una política monetària més restrictiva.
Una crida que arriba en un moment en què l'economia de l'eurozona ja ha donat símptomes d'esgotament després d'entrar en recessió. recuperació tècnica al primer trimestre. El Fons Monetari considera necessari un enduriment més gran de la política monetària per tornar la inflació a l'objectiu del 2% de manera oportuna, la qual cosa també contribuiria a aplicar una postura fiscal més estricta. La propera reunió del Banc Central Europeu està prevista pel dijous 27 de juliol per aplicar amb tota probabilitat una nova alça al preu del diner del 0,25, cosa que el portaria a situar la taxa ja en el 4,25%.
Mirem també el que passa a Barcelona. Veïns i comerciants de la Ronda Sant Antoni han denunciat avui que el govern de Jaume Collboni tirarà endavant amb la reforma dels comuns per transformar aquest espai.
José María Cifuentes, portaveu de la plataforma de veïns i veïnes de la Ronda, lamenta que el PSC els prometés durant la campanya electoral de les municipals revocar la reforma i hagi acabat fent-se enrere i acceptant la proposta que van aprovar els comuns al mandat passat.
Entonces lo que volen es que sigui un carrer semblant, pues, que diria jo, a Passeig Sant Joan, que sigui més ample, perquè, a veure, això no és Hyde Park, no és Central Park. És que sembla que això sigui un espai enorme que podem muntar aquí com si fos Central Park o sigui Hyde Park i podem muntar de tot. Ja sé que el Raval té moltes necessitats i el Sant Antoni també, perquè és molt dens, però això, això és un carrer. És un carrer amb veïns i, clar, nosaltres no podem estar cada dia tenint un concert de no sé què, un concert de no sé quan.
Els veïns sospiten que si el PSC s'ha desdit d'aquesta promesa és perquè els comuns diuen entraran tard o d'hora al govern municipal.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Obrim plana de successos. Un treballador ha mort aquest matí en caure de la teulada d'una casa a Batea. Això és a la Terra Alta. La víctima era veí de Pinell del Brai, de 53 anys. Es disposava a iniciar les tasques de desinstal·lació d'una coberta d'amiant.
Els fets han tingut lloc quan estava fixant la línia de seguretat just abans de començar. L'home hauria trepitjat una zona de fibra de vidre indistingible i que ha cedit, de fet, fent-lo precipitar a l'interior de l'habitatge i caient uns 5 metres per l'espai de les escales. Els Mossos han rebut l'avís a 7:45 del matí, tot i que els serveis mèdics li han intentat salvar la vida a l'home acabat morint. Els Mossos han posat els fets en coneixement del jutjat de Guàrdia de Gandesa i el Departament d'Empresa i Treball d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.
I també a Vilafranca del Penedès, els Mossos han trobat un cadàver dins d'un pis i l'autòpsia hauria revelat que es tractaria d'una mort violenta.
El cos és d'un home de nacionalitat espanyola i tot i que en un principi no presentava signes de criminalitat evidents, l'autòpsia ha revelat que es tracta d'una mort violenta. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir els fets.
I a Sabadell, la Policia Nacional ha detingut dos matrimonis que estan acusats d'explotar laboralment a 16 persones en establiments de menjar ràpid, tipus kebab, a Barberà, Castellà del Vallès i a Polinyà. Se'ls acusa d'un delicte contra el dret dels treballadors i contra el dret dels ciutadans estrangers. Després de declarar davant del jutge, els quatre acusats han quedat en llibertat.
Les víctimes no tenien documentació, no estaven donats d'alta a la Seguretat Social, tampoc tenien contracte laboral i les jornades que feien excedien les 8 hores. A més, tampoc disposaven de salari, no gaudien de descans setmanal i vivien als mateixos locals en unes males condicions higièniques i sanitàries.
I encara els jutjats, un jutge de Barcelona ha admès una querella d'Elite Taxi contra la plataforma Freenow per presumpta competència deslleial.
Segons l'Associació de Taxistes, aquesta plataforma té una política agressiva de descomptes i comissions als passatgers que modifiquen la tarifa reguladora del taxi. Segons ells, això implica una clara vulneració de la normativa del sector. En l'escrit de demanda, Elite Taxi també argumenta que Freenow es presenta com una companyia que presta serveis de la societat de la informació quan en realitat ofereix serveis de transport de taxi a l'àrea metropolitana de Barcelona sense disposar de llicències.
I d'altra banda, un altre jutjat també ha arxivat la querella que el sindicat CGT ha presentat contra una desena dels càrrecs de transports metropolitans de Barcelona per presumpte fraccionament de contractes.
El jutge considera que els denunciants no han aportat prou indicis i han fet un relat genèric dels fets i per això deixen sense efecte aquesta demanda. El sindicat va recopilar dades de més de 111.000 contractes per valor de 120 milions d'euros que consideraven irregulars.
Estel migdia. Radio Estel.
Escolta què et diu el GPS. En la caravana darás muchas vueltas, pero si estás escuchando Radio Estel, has llegado a tu destino.
Que t'ho diu ben clar, que no busquis més. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, la caravana, amb Joan Trias.
Has llegado a tu destino.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Conec aquest camí. Avui, que l'he de creuar de nou, endavant. Avui som una Catalunya i una Espanya que té cura, que protegeix, que emprèn, que progressa. Mentre alguns retrocedeixen, odien, destrueixen, nosaltres sabem que aquest viatge no pot acabar aquí. Endavant. Catalunya avança. Espanya avança. El 23 de juliol, vota socialista.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
Quarta 3 de la tarda, comencem avui al bloc local i comarcal a Palamós, on la llar d'infants Cumbaya, que hi ha en aquest municipi, tancarà el proper 25 d'agost per problemes econòmics i deixarà penjades a 13 famílies que ja s'havien matriculat els seus infants.
Unes famílies afectades que denuncien que la llar d'infants els va avisar tard, una decisió per correu electrònic també, aquest mes de juliol, i lamenten que no els avisessin abans, si ja sabien que tenien problemes econòmics. De tot això, les famílies afectades viuen amb incertesa el futur dels seus fills perquè, segons expliquen en un comunicat, les altres llars del municipi ja tenen les inscripcions tancades i hi ha, a més, llista d'espera. Ho explica la presidenta de l'Associació de Famílies, Irune Díaz.
Sí que van enviar un comunicat per correu electrònic a les famílies i explicaven que el dia 25 doncs, tancaven i que l'1 de setembre no hi hauria curs escolar. Això comporta que les famílies no han tingut dret a fer una preinscripció a altres llars del municipi o de Rodalies i que ara hem hagut de fer preinscripcions fora termini i estem a la cua d'unes llistes que són molt llargues.
L'associació que gestiona aquesta llar, Algebra, s'ha disculpat a través d'un comunicat, però assegura que el dèficit és molt alt i que la situació i perspectiva apunten a negatiu. Per això diuen que han buscat totes les opcions possibles de manera infructuosa i que estan en permanent contacte amb l'Ajuntament, Famílies i Generalitat.
I encara a les comarques gironines, a Sant Feliu de Guíxols, el Consell de Ministres ja ha donat llum verda a aportar 500.000 euros per tirar endavant el futur Museu Thyssen que s'hi està fent en aquesta població del Baix Empordà.
De fet, ho ha confirmat el propi ministre de Cultura, Miquel Liceta, per tal d'engegar aquesta reforma del monestir i condicionar les sales que hauran d'acollir aquesta col·lecció de pintura catalana de la Baronesa. L'objectiu de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols és que el museu pugui ser una realitat de cara a 2025. Per obrir-lo cal condicionar, doncs, aquesta primera i segona planta i també aixecar un cub a la part superior, posterior de l'edifici que serà l'espai de benvinguda. De moment, però, allò que sí que tenim clar és que aquest any Sant Feliu de Guíxols tornarà a quedar-se sense exposició temporal de quadres de la Baronesa, perquè, com ja va passar l'any passat, les obres que s'estan fent a la plaça del monestir ho fan inviable. L'any passat, però, es va optar per fer una mostra digital immersiva.
I última reunió de seguiment entre els alcaldes dels municipis de la Costa Brava i Endesa pels talls de llum que han patit al litoral els darrers estius. Endesa ja els ha informat que han llestit el 100% de les actuacions de reparació.
Entre d'altres, s'ha fet una quarantena de millores a punts considerats clau per evitar que, si hi ha una apagada, afecti el mínim de clients possibles. A la reunió, la Generalitat també s'ha compromès a estudiar mesures per evitar que el Pla Alfa de prevenció d'incendis pugui acabar derivant en que s'allargui el temps de reparació. Els talls de llum en plena temporada turística s'havien convertit en un autèntic mal de cap per als ajuntaments d'aquesta Costa Brava.
I a Girona ja s'han enllestit també les obres de condicionament de la carretera Nacional 2 entre Tordera i Maçanet de la Selva, unes obres que han suposat una inversió d'uns 30 milions d'euros.
Segons el Ministeri de Transports, els treballs que abasten en un tram de més de 7 quilòmetres suposen una millora en la seguretat i la funcionalitat de la via en relació al traçat de la via i la reordenació dels seus accessos. També han construït vies i camins de servei. El Ministeri remarca que la comarca de la Selva s'articula al voltant d'aquesta via i que és la seva principal connexió amb Girona, França i l'aeroport.
I comencem ara fins a la Garrotxa, concretament cap a Castellfollit de la Roca, on l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha instal·lat una xarxa de control en una fissura que hi ha a la cinglera d'aquest municipi per detectar si hi ha moviments o no.
La fissura, que està sota el carrer de la plaça i té una obertura d'alturada superior als 50 centímetres i una continuïtat vertical de 17 metres, ara doncs es podrà mesurar. L'Institut Cartogràfic ha col·locat 9 aparells per mesurar les fissures i 2 sensors que permeten saber la temperatura de la roca, d'entre altres materials. En total són 16 aparells els que permetran a partir d'ara obtenir aquests mesuraments amb una precisió de centèsimes de mil·litre, de mil·límetre, volíem dir, i serviran per preveure els moviments que puguin acabar amb un desprendiment major. El monitoratge és actiu, és continu, i la xarxa transmet les dades als servidors de l'Institut.
I la sequera que viu tot el país ha obligat, ja ho saben, a prohibir omplir piscines arreu del territori i per controlar-lo que no es faci, atenció, a Calafell, al Baix Penedès, l'Ajuntament està utilitzant drons silenciosos per verificar que això s'estigui complint.
I un dron que és ben matiner perquè comença la seva feina a les 7 del matí fa una ruta que li permet aconseguir imatges de les 2.500 piscines que té Calafell al llarg de tot el seu terme municipal. Les imatges es van comparant per veure si hi ha canvis al llarg dels dies i detectar si els veïns omplen o no les seves piscines, tot i la prohibició de fer-ho. Es fa a les 7 del matí també per garantir la privacitat dels banyistes i si a aquella hora hi ha algú a la piscina, l'Ajuntament elimina aquestes imatges. No és la primera vegada que es vigilen les piscines a Calafell des de l'aire. De fet, l'Ajuntament ho va fer durant la sequera de 2002 mitjançant una avioneta perquè aleshores no existien els drons.
I també sobre la sequera, els pins estan morint de manera sobtada arreu de Catalunya, sobretot a les comarques d'Osona i el Berguedà. Els experts diuen que la mort d'aquests arbres és culpa de la falta d'aigua de l'any passat.
Aquest estiu estan apareguent pins amb les copes marrons de forma sobtada a tot el territori. Quan passa això és que els pins ja estan morts i és impossible que rebrotin. Aquest fenomen pot passar mesos o fins i tot anys després d'un període de sequera, el que explicaria que, tot i que aquesta primavera hagi estat plujosa, els pins arrosseguen les conseqüències de l'estiu de l'any passat.
I a Lleida, tot i aquesta falta d'aigua, la collita de fruita de llavor a Catalunya serà similar a la mitjana dels darrers 5 anys, amb un descens mínim de l'1% tant en les pomes com en les peres, segons les previsions que ha fet avui Afrucat i el Departament d'Acció Climàtica.
Malgrat que a la primavera la sequera va fer perillar la collita a la zona de regadiu del Canal d'Urgell, on es concentra més del 50% de la producció de fruita de llavor del país, les aclarides dràstiques que es van fer per compensar la falta d'aigua s'han traduït amb menys fruita als arbres i, per tant, amb uns calibres més mitjans i alts. En total es recolliran 260.000 tones de pomes i 225.000 de peres, un 22% i un 31% més, respectivament, respecte a la campanya anterior que va estar marcada per les gelades.
I precisament aquí, al Canal d'Urgell, ha començat avui el segon torn de rec al seu canal principal per mirar de salvar la collita dels arbres fruiters, un rec que arriba després de 2 setmanes del primer rec que es va fer. El nou torn s'allargarà 10 dies i l'aigua repartirà seguint una nova pauta en funció de la superfície d'arbres a regar.
Els productors de fruites esperen fer fins a 4 torns de rec aquest estiu amb una dotació extra de 50 hectòmetres cúbics que va aprovar, recordin, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre a finals d'aquest mes de juny. Els regants van decidir a principis de mes salvar la collita de les 9.300 hectàrees que hi ha d'arbres fruiters a la zona, però, en canvi, van decidir sacrificar 13.000 hectàrees de cereal i farratge.
I avui acabarem en les comarques de Tarragona, perquè també hem conegut que només un 5% de la població del Camp de Tarragona utilitza la bicicleta com a mitjà de transport habitual i ho fa com a mínim un cop per setmana.
Això és el que mostra un estudi que ha fet la Universitat Rovira i Virgili, que analitza l'ús de la bicicleta, així com les infraestructures dels principals municipis del Camp de Tarragona. En concret, s'han encastat a un miler de persones de 6 municipis. Són Cambrils, La Canonja, Reus, Salou, Tarragona i Vilaseca. Entre les respostes també s'extreu la conclusió que més de la meitat dels encastats ha apuntat que els agradaria utilitzar la bicicleta quotidianament, però diuen que els falta espais destinats a aquest mitjà o que la infraestructura no està en bones condicions.
I també en aquestes comarques, Unió de Pagesos està conscienciant els més petits sobre el malbaratament alimentari als casals d'estiu que s'hi fan a través de la campanya Plan Net a l'estiu.
Des de finals de juny i fins a mitjans d'agost, el sindicat ha organitzat una desena de tallers als camps d'estiu que es fan al Camp de Tarragona, adreçats a nens d'entre 4 i 12 anys. Aquest divendres, els pagesos s'han acostat fins a l'escola Montsant de Reus, on han explicat la importància de consumir els productes de proximitat. Maria Mofes, una de les nenes que ha participat en aquest taller, ens explica què ha après.
Hem après què fan els pagesos, també llavors que no tenim que llançar menjar que hem comprat i també que quan comprem el menjar no comprar coses que ja en tenim.
I Sergi Claramunt, membre d'Unió de Pagesos, Joves Pagesos, que són qui estan impartint doncs, aquesta llei, expliquen que aquesta conscienciació amb els aliments no tan sols s'ha de fer amb els més petits.
Jo crec que la pedagogia en aquests moments és per tots, per infants i per adults, perquè contem que es malbaraten molts aliments. Aquí a Catalunya estaríem parlant d'unes 250.000 tonelades de menjar a l'any que es malbarata, des de fruita que es fa malbé a supermercats que tiren menjar perquè està caducat, i llavors estem en una barrera que hi ha un 20% de la població de Catalunya que està amb el risc de pobresa alimentària. Per tant, si creuem les dades, és molt important fer pedagogia perquè això no passi.
La campanya Platnet, que s'està fent als centres de primària durant aquest curs escolar, ara, després de fer-la als casals d'estiu, el sindicat es planteja ampliar-la també als instituts de cara a l'any vinent.
Gràcies, Pere. Bones vacances, molta sort, 2:39, informació esportiva. Comencem la informació esportiva també al Mundial de Futbol Femení, on la selecció espanyola ha debutat tant en victòria en el seu debut en aquesta Copa del Món.
El combinat dirigit per Jorge Vilda ha superat còmodament Costa Rica per 3-0, tots a la primera meitat del partit. El primer ha estat en pròpia porta al minut 31, al minut 21. De fet, dos minuts més tard, la jugadora del Barça, Aitana Bonmatí, enviava la pilota al fons de la xarxa, igual que Esther, que ha posat el 3-0 a l'electrònic. El seleccionador Vilda diu que en volia més.
Ya hemos entrado en el Mundial, hemos ganado el partido, tenemos que estar contentos todos, hemos dejado la portería a cero. Sí que es verdad que por la diferencia que se ha visto en el campo, el resultado debería estar más abultado. Nos hubiera gustado meter más goles, pienso que ajustando ciertos aspectos hubiéramos hecho más goles, pero bueno, 3 puntos, 3 goles, portería a cero.
I Aitana, que ha sortit de titular, ha estat escollida millor jugadora del partit després de marcar amb la selecció i ha remarcat la feina feta.
Los primeros partidos siempre cuestan, siempre es complicado, todo el mundo está con mucha energía y hay que sentarse en el Mundial, ¿no? Creo que hemos merecido meter más goles, pero no hemos estado acertadas. Y nada, quedarse con la victoria y a seguir de aquí hacia arriba. A quedarse con lo positivo, que es una victoria 3-0, nunca habíamos empezado un Mundial así, así que a quedarse con esto.
I les altres jugadores del Barça que també han sortit en aquest 11 inicial d'aquest matí han estat Irene Paredes, Ona Batlle i Salma Parayuelo. Mariano Caldentei no ha saltat a la gespa fins al minut 63 i Alexia de Putellas, que no està encara al 100%, ha debutat al 77, jugant només 15 minuts per anar agafant ritme. El proper partit d'Espanya serà dimecres contra Zàmbia, també a 9:45 del matí.
I al Barça, Nico González està molt a prop de convertir-se en nou jugador del Porto, segons avança el Mundo Deportivo.
Els dos clubs haurien arribat a un principi d'acord pel mig campista gallec després de dies intensos de negociacions entre clubs. De fet, el Barça hauria cedit un traspàs, tot i això, els blaugrana es guardarien una opció de recompra per al futur. De fet, fa uns dies Xavi Hernández ja li va comunicar a Nico que no li veu lloc al Barça, i ara l'operació està pendent que el gallec accepti una rebaixa salarial per poder fitxar pel Porto. És l'únic serrell que faltaria per acordar i que es faci oficial aquest traspàs.
I per cert, que el primer equip ja s'ha entrenat a Los Angeles, on la matinada de dissabte diumenge, 4:45 hora catalana, jugaran el primer partit amistós d'aquesta gira de pretemporada als Estats Units.
Jugaran contra la Juventus al Levi's Stadium de Santa Clara, i avui a les 7 de la tarda Oriol Romeu serà presentat com a nou jugador blaugrana. D'altra banda, el defensa uruguaià del Barça, Ronald Araujo, li han preguntat si serà capità aquesta propera temporada i ha respost que ell es considera un líder.
Siempre es un orgullo, ¿no? Que se pueda dar esa posibilidad, pero no depende de mí, es algo que lo eligen los compañeros. También se respeta mucho el tema de los tiempos en el club, ¿no? ¿Quién tiene más tiempo? Y nada, yo me considero un líder, más allá si llevo la cinta o no la cinta, yo soy un líder nato y creo que eso va a seguir así siempre.
Fins ara, els capitans eren Sergi Roberto, Marc-André Ter Stegen i Sergi Busquets i Jordi Alba, però tant el de Badia com el de l'Hospitalet ja no hi seran aquesta propera temporada.
Precisament Jordi Alba està en notícia en les últimes hores perquè l'Inter de Miami ha fet oficial que l'ex lateral del Barça s'incorporarà a la seva disciplina aquesta temporada, al costat, per tant, de Leo Messi i de Sergio Busquets.
Tot i així, el contracte de Jordi Alba serà diferent al de Messi i el de Busquets. Mentre que els seus excompanys seran jugadors franquícia, recordem que la MLS es pot tenir fins a 3 jugadors franquícia, que són els que tenen un sou més elevat a la resta de jugadors, només el tindran Leo Messi, Busquets i el davanter veneçolà Josef Martínez, però a Alba serà jugador TAM, que vol dir que tindrà un sou màxim d'uns 2 milions de dòlars. Tot i així, se li ha promès que el segon any serà jugador franquícia. Alba, per tant, portarà el dorsal número 18, com al Barça, i segons apunten diversos mitjans, l'Inter de Miami també estaria estudiant incorporar Andrés Iniesta i Luis Suárez, per cert, que avui debuten. Leo Messi i Sergio Busquets contra el Cruz Azul de Mèxic a les 2 de la matinada, hora catalana.
Parlem també de bàsquet, perquè el Barça ha comunicat oficialment la rescisió del contracte de Nikola Mirotić de forma unilateral.
Com que no hi ha hagut acord amb el jugador, el club ha decidit acomiadar-lo de manera unilateral i, per tant, ara seran els tribunals els qui hauran de decidir. Mirotić ara té 20 dies hàbils per interposar una demanda per acomiadament improcedent i, un cop admesa, serà un jutge el qui citi les dues parts i fixi una indemnització. Mirotić tenia garantits 22 milions i mig d'euros els dos anys vinents i el més probable és que la justícia li garanteixi el cobrament de gran part d'aquesta quantitat. El Barça ha explicat que la decisió es deu a l'alliberament de massa salarial i al compliment del pla de viabilitat econòmica fixat pel club.
De fet, Mirotić hauria escollit com a destí el Partizan, una decisió que no ha agradat gens a l'Estrella Roja.
Mirotić tindria paraulat el contracte amb el Partizan i l'Estrella Roja estaria pressionant perquè el seu ater rival no se l'endugui. Segons Mundo Deportivo, es parla d'amenaces i fins i tot de la intervenció del president del país, Aleksandar Vučić, reconegut fan de l'Estrella Roja.
I aquest divendres ha arrencat una nova jornada al Tour de França.
Avui es disputa l'etapa 19, una mitja muntanya de 173 quilòmetres amb meta a Poligny. El ciclista danès Kasper Asgreen va ser el més ràpid de l'etapa d'ahir, la primera després dels Alps, i que tenia un recorregut de 185 quilòmetres. Recordem que la general continua sense canvis, Vingegaard continua lluint el mallot groc de líder i està cada vegada més a prop de guanyar el seu segon Tour de França, perquè ara mateix és a més de 7 minuts de distància de Pogacar, que no té gaires opcions de reenganxar-se de nou.
Parlem també de tennis, perquè no fa ni una setmana que Carlos Alcaraz es va proclamar campió de Wimbledon, que avui ja torna a competir.
I ho farà a la Copa Hoffman, que se celebra a Nice aquests dies contra David Goffin. A aquesta hora també Albert Ramos s'enfronta a Juan Pablo Varillas en el torneig de Gestat i Jaume Monar no ho farà fins d'aquí uns minuts contra Pablo Cachín.
I a l'Europeu d'hoquei patins, Espanya juga avui al passi a la final contra Itàlia.
Aquesta semifinal arrencarà a les 9 de la nit des de l'Ateneu de Sant Sadurní d'Anoia. Totes dues seleccions es van veure les cares dimecres en la fase de grups, un partit de pur tràmit que va guanyar Espanya per 4-7, però que el d'avui és el que hauran de posar les cartes sobre la taula per poder classificar-se per aquesta final. Qui passi es trobarà o bé a Portugal o bé a França, el guanyador del partit d'avui que es disputa a 6:45 de la tarda.
En hoquei herba, Catalunya jugarà demà contra l'Índia a l'estadi Martí Colomer de Terrassa per celebrar el centenari de la federació.
En total s'hi jugaran dos partits. La selecció femenina jugarà a les 5 de la tarda, mentre que la masculina no ho farà fins a les 7. Les entrades es poden comprar a la web de la federació per 10 euros als majors i 5 als menors de 13 anys.
I acabem avui al Mundial al Japó, al Mundial de Natació de Fukuoka, on la selecció espanyola masculina de waterpolo ha tancat la fase de grups, guanyant amb molta superioritat Sud-àfrica per 6-27.
A l'acabar primers de grups s'estalviaran jugar els vuitens de final, passant directament a quarts, esperant el seu proper rival en un partit que es disputarà dimarts vinent. El jove jugador del Sabadell, Fran Valera, amb 5 gols, ha estat escollit el jugador més valuós del partit. I encara al Mundial, avui a les 3 de la matinada, els nedadors catalans Denis González i Mireia Hernández faran història participant en la final de duet mix lliure de natació artística amb grans possibilitats de pujar al podi. En la fase preliminar van quedar segons només per darrere dels nedadors xinesos Cheng Yixi.
Gràcies, Anna. Bones vacances també. Va, 2:47. Acabem programa i temporada, com sempre, amb la informació cultural. Musiqueta, que escoltem per última vegada. Olma Giró, què tal?
Hola.
Que estàs trista amb aquesta veu.
No, a veure, últim programa. Sempre tancant etapes i començant de noves, però sempre sap greu.
Sempre, ja ho podem dir, no? Tanquem etapa a l'Estel Migdia, Olma.
Sí, tanquem etapa a l'Estel Migdia de les dents, avui.
Però va, tampoc en farem un gran massa. Una llagrimeta, no? Perquè els oients mereixen informar-se culturalment com has fet cada dia en aquest programa durant aquests dos anys. Comencem avui parlant del Festival de Primavera Sound, que no se podia saber, es farà l'any que ve a Madrid, perquè els organitzadors no troben cap espai que reuneixi totes les condicions.
No se podia saber, de fet, aquest any, el juny, es va fer la primera edició del festival a Madrid, una edició que es va fer a la Ciutat del Rock, a Arganda del Rey, a uns 37 quilòmetres del centre, una estrena molt, molt accidentada, van haver-hi molts problemes de mobilitat, sobretot en hora punta, Llavors, aquest any el que buscaven els organitzadors era un espai que reunís totes les condicions, no l'han trobat. Llavors, el 2024, l'any que ve, descartadíssim que Madrid es faci el Primavera Sound, bàsicament perquè els caps de cartell es contracten un any abans, llavors ja van tard. El que sí que diuen que se les enginyaran totes o ho intentaran almenys tot per poder-la fer el 2025.
Podem fer la plaça major.
Sí, allà.
Fent un cafè amb llet. On sí que se celebrarà el Primavera Sound és al Brasil. Avui hem conegut quins seran els caps de cartell d'aquesta propera edició brasilenya del Primavera Sound. Alguns d'ells són Beck, The Killers, Pet Shop Boys i The Cure.
I en aquest cas, a Brasil, serà la segona edició d'aquest Primavera Sound que se celebrarà a l'Autòdrom d'Interlagos, a São Paulo, el 2 i el 3 de desembre. I a banda d'aquests noms que has dit, Xavi, el cartell també inclou una quarantena de propostes més, entre les quals hi trobem les Marisa Montes, Bad Religion, The Bless, Madonna, o Royce Murphy, entre molts, molts altres. A banda, també preveu ser un punt de trobada d'altres artistes sud-americans, com ara El Mató un Policía Motorizado, Lucrecia Dalt, Puerto Candelaria o DJ Playero.
I a tot això, a Catalunya també continua, ja ho saben, el degoteig de festivals arreu del territori. I avui marxem cap a l'Alt Empordà, a Roses. Arrenca el festival Sons del Món. El tret a sortir d'aquesta nit anirà a càrrec de Chanel, Loco Mia i Vico. Noche entera, toda la noche entera, hay una cola que
tera, pero ven con quien quieras. Noche entera. Aquest any el festival arrenca amb més de 15.000 entrades venudes i pels escenaris dels Sons del Món, que es fa a la millor comarca del món, també hi actuaran artistes com Guida Rica de la Fuente, Antonio Orozco i Zaz. També de Jackson, que potser els coneixeu més com a The Jackson 5, que faran el seu únic concert a Catalunya, el faran a Roses. També compta amb artistes catalans com el Sopa de Cabra, en un dels dos únics concerts que faran a Catalunya, Esté Homes i Julieta, o artistes de Roses, rosins com Ariadna Vieira, Del Puerto, o Madame Moustache. La Parleta, la Cirereta, qui la posarà? Rafael, el 7 d'agost. I pels oients, mira, és que costa... O sigui, ara mateix Xavi Toscano s'acaba de posar unes ulleres de sol, una gorra, no sé si per fer de guiri cap a la Costa Brava o per què
exactament. Ah, perquè anem de festival. Jo estic ja en moda vacances, ja.
Doncs vinga, va.
Va, mira, marxem cap al Pirineu, ara, perquè a l'Alt Àneu, al que comença avui és el Festival d'Ensaneu, la 32a edició, el Festival de Cultures del Pirineu. I ho fa amb una trentena de propostes diferents que van des de la dansa, la música, teatre i literatura. Pel Pirineu hi passaran artistes com Toti Soler, Maria Coma, Magí Serra i també Carol Laoz. I vi morir, i vi nacer, i vi
partir, i vi volver, murió el deseo. Avui, en el marc del Dansa Nau, s'inaugura l'exposició Empremtes i figuracions a les Valls d'Àneu, a l'església de Sant Joan a Isil, i és una mostra de gravats de piques baptismals. Demà, dissabte, es farà el concert i recital de la mà de Pau Cudin al violoncel i de la Sylvie Rodkovic a la poesia, un concert que homenatja la figura de Pau Casals, ara que fa, recordem, 50 anys que va morir. I d'altra banda, demà l'artista Arnau Ubiols presentarà nou disc, un disc que es diu Montcau.
I d'altra banda, a Vilanova i la Geltrú, segon dia del Festival Tinglado, aquesta nit amb les actuacions de Reinaldo i Clara, Albert Pla, Mishima i també de la Ludwig Band.
Manela, que fins aquest dissabte a Vilanova i la Geltrú es converteix en epicentre de la música catalana. Demà, últim dia...
Com cada any,
sí, demà, últim dia... Com cada any, no. Com fa 15 anys, perquè és la 15a edició, tampoc ens passem, eh? No. Vinga, va, demà, últim dia d'aquest Tinglado, qui actuarà serà Chris Wu, Doctor Calypso, Inadaptats, Tremenda Jauria i, finalment, DJ Trapella, que culo, com he dit, encara la nit del festival.
No us perdeu aquest fantàstic Tinglado que arriba a guanyar els 15 anys. Va, comencem ara, ja, si vol, amb el repàs en aquestes estrenes de la setmana amb la nova música en català que s'ha estrenat aquests dies. Avui comencem pels valencians Captus, que han presentat la seva cançó més estiuenca. Xiqueta, perdona, el teu aroma em té en coma. Xiqueta, perdona, perreo tota l'estona. Perleta, bombona, quan estàs en... Un tema que porta el nom de Batxateta.
I entenem el nom, perquè quin ritme que té aquesta cançó després del seu tercer disc, amb el qual començaven una nova etapa sense la seva cantant habitual. Cactus retorna i ho fa amb el seu ambient festiu, i amb aquesta cançó la banda valenciana dona així el què? Doncs la benvinguda a l'estiu, una mica tard potser.
I tot i que ja fa un parell de dies que es pot escoltar, Maria Jaume també ha presentat el seu nou tema, Ressaca a sa platja. No fa falta molts dies mentides. cantant balear estrena aquesta cançó després de l'èxit dels seus dos primers discos.
I amb aquesta cançó, Ressaca sa platja, doncs la cantant ens descobreix una faceta inèdita que reinventa de nou sense renunciar, això sí, a la seva personalitat. Una Maria Jaume que, per cert, podeu veure avui en directe al festival Sota la Palmera, que es fa a Tarragona.
I lluny de casa nostra, però que arriba avui també aquí, es publica avui l'esperadíssim nou disc dels Blur. La mítica banda britànica retorna amb aquest nou àlbum, The Ballad of Darren.
La banda de Londres ha retornat aquest any als escenaris i culmina el seu retorn amb la publicació d'aquest disc. Es tracta, de fet, del seu nou disc. El primer es va publicar l'agost del 91 i el darrer havia sortit l'any 2015, ja fa uns anys. El nou disc està format per 10 noves cançons, entre les quals hi ha aquesta Barbary, que no sé com l'has pronunciat tu abans, que escoltem de fons.
I ahir recordareu que us parlàvem de la pel·lícula Barbie, doncs avui ha sortit ja el disc amb la banda sonora completa, que inclou temes com aquest de Dua Lipa. Watch me El disc inclou totes les cançons que sonen a la pel·lícula amb un bon repertori d'artistes internacionals.
I a banda de Dua Lipa, també canten Billie Eilish, Nicky Jam, Madonna, Karol G i els mítics Aqua amb la seva cançó que van dedicar a la històrica Nina Barbie Girl. El disc ja es pot escoltar a totes les plataformes.
Molt bé, Olma, gràcies. Fins
Adeu.
Aquí, eh?
Adéu.
Adéu,
plaer,
que vagi...
Ha estat un plaer.
Que vagi molt bé. Doncs fins aquí també, ja ho saben, ho hem anat explicant durant tot el dia. Avui acaba la temporada Ràdio Estel i aquest programa també tanca una altra etapa. Una altra etapa perquè aquest, l'Estel Migdia, és el programa que n'ha tancat més des que l'emissora va fer una nova aposta de continguts ara fa 2 anys. Un programa que en aquest període ha tingut 3 editors, veus diferents i, per tant, també formats diferents. I al setembre, quan tornem, em començarà una altra d'etapa i de format. Avui, per tant, ha estat el darrer dia que heu escoltat aquest programa amb el format que s'ha mantingut des de que el gener vaig assolir l'encàrrec d'explicar-vos les notícies cada dia a les 2. I ara l'encàrrec és un altre, en aquesta mateixa franja, però que reformularem de dalt a baix i que a partir del 4 de setembre, quan ens hi tornem a posar, ja descobrireu. En aquesta nova etapa que començarem hi haurà canvis i, per tant, no seria just marxar sense donar les gràcies, perquè avui també és l'últim dia que la veu que m'ha acompanyat cada migdia i la veu que s'ha posat al capdavant del programa quan jo no hi he sigut s'escolta en aquesta emissora. Així que gràcies, Pere, per aquests mesos plegats. I ara parlo també en nom de tot l'equip. Ha estat un plaer treballar amb tu. Gràcies per la teva professionalitat fins l'últim dia. Tots sabem que no ha estat fàcil, especialment per tu. Gràcies per les teves històries cada matí a la redacció, per la teva simpatia i per la dedicació diària perquè aquest programa tiri endavant. La ràdio, t'asseguro, et trobarà a faltar. Avui també plega d'aquest equip l'Olma Giró. Gràcies també, per tant, per la teva incansable feina i per com hem gaudit cada final del programa amb els teus 10-15 minuts de glòria que ens has regalat. Cada dia s'han fet curts, perquè és immensa la sensació de fer ràdio al teu costat, molts encerts en la nova etapa en aquesta casa i, per sort, alguns més que altres podrem gaudir-te més enllà dels 10 minuts diaris. I a la resta de l'equip, també gràcies als que continuaran, a l'Anna, la Sílvia, la Judit, el Pau i la resta de l'equip d'informatius, amb qui al setembre seguirem treballant plegats. El proper repte el construirem junts. També, i acabo, gràcies al Ferran, que ha estat al capdavant de la producció aquests mesos, i al Jordi Carretero, que ens continuarà tocant les tecles del control cada migdia quan hi tornem al setembre, però sobretot també gràcies a tots vosaltres, als oients, perquè sense vosaltres res d'això tindria sentit. Us esperem de nou el 4 de setembre, quan hi tornem amb una nova aposta, esperant que ens seguiu fent confiança. Per part nostra no quedarà. Tornarem amb moltes ganes de seguir explicant-vos històries, però ho fareu i ja veurem des d'un altre prisma i des d'una altra òptica que us agradarà, no en tenim cap dubte. Fins aleshores, tot l'equip us desitgem bon estiu, bones vacances i bona ràdio. Ens saludem aviat i, com sempre, gràcies per ser a l'altra banda del transistor.
Si us ha passat alguna vegada, però m'ha envaït un estrany sentiment que tants cops és real com és miratge, tants cops funciona com surt malament, però ho noto en l'ambient, us ho veig a la cara, ho puc endevinar en els ulls de la gent que es pregunten què fa, cap on va, què li passa, com és que avui se'l nota tan diferent. Tinc el pressentiment que serà ni coloms blancs, ni mocadors al vent. Ai, amor meu, estimar-se és una farsa. Jo perdré el cap si tu no perds el tren. I aquí...